vegades, a vegades costa començar la tertúlia de les mans, perquè aquí tenen una tertúlia prèvia muntada. Fabri, molt bon dia.
Estava donant consells, que no és el mateix que tertúlia.
I jo els agraïa, jo els agraïa.
Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Bé, gràcies a Déu.
Saludem també al Magí Puigirol, molt bon dia.
Bon dia.
I tal, Pere Paisa, molt bon dia.
Bon dia, noi.
I gràcies per ser aquí un dimarts més. Avui no ens acompanya ni el Tomàs Grau, ni el Sergi Alemany, que el Sergi el tenim de baixa avui.
I el Fabri tampoc.
El Fabri no.
No, perquè no m'ha saludat.
I vostè, t'he dit que sí, t'he dit hola, Fabri.
Ha sigut el primer.
Ha sigut el primer.
Ha sigut el primer. Ha sigut
el primer. De barra.
Hauré d'anar a l'otorrí. No, a l'otorrí no, a l'aringol.
A Cal Ferrer hauràs d'anar.
A Cal Ferrer.
Per què?
Sí, perquè em cauen les ferradures, jo.
No, perquè es diu molt, aquest té les orelles a Cal Ferrer, sí. Això es diu molt.
Sí. Ostres, mira, jo que he negat aquestes coses, ja em va bé saber-ho. De fet, ara abans de començar estàvem parlant de mals de queixal, estàvem parlant de mals d'orella, sí. Jo em preguntava, vostès quan eren joves, a la seva època esmoses, quan teniu un mal de queixal, això com s'ho tractaven, com s'ho cuidaven?
Jo, per mi, mal de queixal no he tingut mai.
Afortunat.
De jove, eh?
Sí. És que anava jo de jove, tampoc.
Ara, no, ell ha dit de la joventut. Sí. Hi ha molts que també pateixen de mal queixal. Sí. I sobretot quan els hi creix el queixal del seny.
Bueno, esclar.
Això no va ser, però que se'n van començar a col·locar perquè era un llaminer.
Ah, això sí.
Bueno, he viscut tota la vida. Sucre, sí. I jo tenia 18 anys, em recordo unes curses de motos a Montjuïc.
Sí.
Que les vam anar a veure amb Alberto Vela i el Josep Castellví.
Sí.
I jo devia tenir uns 18 anys. Vaig passar un mal de queixal que no veia, no m'assabentava de motos.
No,
ni encara corria un que es deia Ernest Vidal, que era el millor motorista.
Devien ser les 24 hores de Montjuïc, devien ser.
No, 24 hores no. Era com ara es fa el Gran Premi.
Sí, sí, sí.
Es corrien curses de Montjuïc, de motos i de cotxes.
Jo, com deia, jo el que vaig patir de tenir uns 9 anys o 8 o 9 anys, molt mal d'orella. Mal d'orella, sí. Oh, és pitjor que un mal de queixal.
No sé. Això diuen, el mal de queixal. Oh. Mal d'orella és molt pitjor.
Jo m'aixecava i picava amb el cap contra la paret. Pum, estava al llit. Pum. I la meva mare, pobreta, venia, què tens? Mal d'orella. I agafava olis d'ametlles dolces d'aquelles, que llavors no hi havia tantes coses. Xac, una gota aquí, xac, una gota allà, un cotó, un drap calentó, i a cap d'un rato sentia com... com si hi era un tumoret que es feien, sí. Es rebentava i llavors dormies tranquil. Sí. Però de petit, sí.
Ara no n'he petit, això gràcies.
Jo tampoc.
Pues escolta, és pitjor que mal de queixal, eh?
No ho sé.
M'havia sentit a dir que a aquelles èpoques que a les farmàcies hi havia molt poca cosa per calmar coses d'aquestes, que bastant, no marrar, però vull dir, és una que dels orins d'una persona mateix... Sí. Glopejant els orins, estava bastant el mal de queixal. Ho havia sentit a dir, no havia provat mai.
Jo el que havia sentit a dir, i és veritat, quan tens panellons, saps allò que et surten els panellons? L'orina, et mulles, fas pipí i calma.
Si em permeteu, jo que he sigut paleta, a l'hivern...
Ja ho has dit moltes vegades, quantes paletes he sigut?
Però aquest xicó
no ho sap. No, va bé.
Jo em respecte amb ell, que a l'hivern nosaltres els materials se'ns aclivellaven molt, i paties molt, a vegades se t'acabaven les clivelles perquè entremés a les ungles i cada vegada que baixàvem de la vestida o si estàvem a peu plaç, igual, quan havies d'anar a orinar ben mullades amb d'allò.
Oi que sí que anava,
anava bé?
No,
anava és veritat,
bé. Jo havia sentit a dir ara això de col·lejar-lo de queixal,
No, a mi no. Ni que em diguin que remei, perquè de remeis d'aquests, el meu pare sempre em deia, quan tens mal de queixal, diu, agafes una cabeça d'all.
I et poses al forn.
Un gra d'all, sí. El poses a la boca, poses el cap dintre el forn i quan l'all ja està cuit, ja s'ha acabat amb la queixal. Hi havia un remei tant...
Sí.
Home, aquest funcionava segur, Era efectiu i seguríssim.
Quan l'àgil ja estava de tendre, ja t'havia passat
el mal.
Ostres, quina mala llet, estàs tu. Déu-n'hi-do. Això que dèieu de l'orina per curar, és el mateix que passava amb les meduses, que se piquen a medusa, sempre recomano als socorristes que sí, la mateixa orina sí, d'un mateix sí, sí, és amb el que et pots...
No rentis mai amb aigua dolça, sempre a casa amb aigua mateixa del mar, ah, clar, amb aigua clar, salada.
Sí. Deu tenir una propietat als orins, que no sé per què, però...
Home, sí, home, porten...
Això és com quan tenia com una, porten... el xerrampió, quan tenies el xerrampió, llavors anava al llit i tot...
vermells,
vermells sí, que quedés ben vermell perquè sortís bueno, molt més de pressa.
El mateix que fan com els fotògrafs que entraven i aquella llum infraroja.
Els panellons havien sortit de remeis casolans, no vulgui saber què.
Bueno, és que en sortien de... I remeis de moro?
Sí, sí, sí.
Bueno, d'aquells que...
Remeis de moro, què és això?
Sí, els que eren molt brutals en deien remeis de moro. Jo, el meu pare havia seguit alguns, era la mar de curiós. Em recordo una vegada que estava constipat i li van dir que agafés un mitjó d'aquells llargs,
sí,
ple de cendra, se l'emboliqués al coll, fessin bullir vinagre i l'anés tirant sobre el mitjó. Es va fotre una escaldada al coll i jo, encara una altra vegada amb això de les clivelles que dius tu, sí que la va resoldre. No es tancaven, es havia obert,
sí,
i amb una clivella, com que la pell és seca i dura, no hi ha manera que es tanqui. I li van donar el remei, va agafar un bastonet, el va sucar d'oli, el va encendre i va deixar caure una gota sobre la clivella. Conya, esclar, va fotre una cremada de la mar de bé, va marxar tota la pell seca aquella i quan va néixer la nova... Però, hosti, tu, jo, cures d'aquestes no me les he aplicat mai.
És que quan
es clava... Em deien cures de moro, d'això.
Jo no sé si vosaltres us en recordeu, o havíeu petit, allò que en deien espatllat.
Sí. Saps qui ho curava? Perdó, saps qui ho curava?
El meu pare també ho curava.
I el cul m'havia curat a mi, el paret.
I aleshores... clar, es veu que l'estómac s'estancava,
sí,
i esclar, no menjaves, tenies ganes de vomitar, en fi, que et trobaves malament. I llavors jo me'n recordo que llavors jo devia tenir 6 o 7 anys, venien a casa, els estirava allà a terra, posaven un sac a terra o un tros de manta, el que sigui, agafaven els dos braços
els
i bueno, li feien una sèrie de coses. Llavors els penjaven per aquí perquè anés això a obrir, i després amb aiguardent, amb aquell paper d'estrassa, havien de posar-s'ho com un pegat, un parell de nits o dues, i llavors tornar-hi a anar, i normalment quan anaven allà, cony, se m'ha passat molt bé i em trobo molt més bé i no sé què. Són remeis d'aquells que ara et donen una pastilla o una indicció. Home, i ja està.
De tots aquests remeis n'hi ha que funcionen. Mireu, jo ara tinc un amic que és colombià, porta un tumor pràcticament de la mida d'un meló mitjà, que penso que l'han d'operar a finals de... Però va estar mig any a la mútua. Es va anar deteriorant i no li funcionaven els ronyons, ja li feien diàlisi. Ell no n'ha parlat amb els metges, però li van enviar un remei d'un xaman de Colòmbia. Els metges encara no entenen per què, però el ronyó li funciona, no ha fet més diàlisi i orina. Vull dir que d'aquestes medicines alternatives... No pas tot, però sí que hi ha coses.
Sí, sí.
A veure, els xinesos amb l'acupuntura porten 3.000 anys d'experiència.
Sí, sí, sí.
I és... Bé, curen coses.
A mi mateix em van curar.
Sí,
de l'esquena, perquè jo estava molt fotut. Vaig estar 8 mesos amb un... No era xinès, és un tal doctor... Ara no me'n recordo.
El coreà.
No, d'aquí, que va fer la càtedres a Xina, es va doctorar en això, perquè ell era metge d'aquí, i van allà. I a mi no em va curar, perquè l'artrosis, per exemple, que jo tenia totes les...
Sí, va, això, les artrosis no hi ha...
No es cura, no. Però jo vaig passar una època molt dolenta, jo no podia ni picar macetes carpa, que em quedava amb el coll tesso, i aquell ja m'ho va dir per el primer dia de la visita, no et curaré, però traurem un 80% d'aquesta inflamació que porta, és terrible. Sí, sí, sí. I així ens va ser.
L'artrosis no es cura, però...
No me la va curar, però molt baf.
La meva dona aquí a Sant Cugat, amb un senyor coreà que hi ha, doncs recordo que va anar, que caminava amb el coll tot, torçada, i després de 5 o 6 sessions, coi, doncs anava... I ella realment hi va haver de creure perquè la va millorar moltíssim.
Jo igual.
No, a mi em passa quan jo vaig pels peus. Jo quan surto d'allà surto nou, però jo vaig cada 15 dies.
A fer acupuntura?
Sí.
Caram. Sí.
No, però saps què passa? Que no dura tant com això. Els peus, esclar, treballen cada dia i a més la circulació, que no va gaire bé, doncs no és això, però quan surto d'allà ja camino més bé.
Home, és que...
Això dels pavellons, que no m'he recordat.
Abans s'havien d'espavilar amb alguna cosa o altra, i amb herbes, o amb el que fos, doncs, bafos...
Moltes, ja des d'última hora, moltíssims dels medicaments que hi ha, doncs al principi actiu...
Tornant als panellons, també va sortir un remei que en deien el sol de juliol. El sol de juliol.
No, vaig sentir parlar.
I d'aquest...
No, perquè el sol de juliol ja no tenies de panellons.
Ah! Això cau pel seu propi pes, clar.
Sí, molt bé, aquesta.
El sol de juliol.
Es deia. Deia la gent gran. Jo havia patit els peus, molt havia patit de panellons. A les mans no, perquè és curiós. A l'ofici nostre, les mans, allò de les clivelles, sí, però panellons mai.
Panellons no.
Sí, pel fred que agafaves, no sé per què, però no. Els peus sí.
Els panellons ve del fred, sí.
És que abans hi havia molta gent amb panellons. Veies aquelles mans amb aquests dits i així embotits i amb els panellons. Jo tampoc no havia tingut mai, però...
I a més que et fot una picor...
No, ja.
I no et rasques, perquè...
I no et rasques, encara és pitjor.
Però és possible...
I no havíeu tingut mai les orelles?
També.
Sí.
Hosti, també n'hi havien.
Però et sortien aquí la punta, aquí.
Sí. Bueno, però veieu, ara, per exemple, tot això... A mig ha desaparegut. Potser encara hi ha algú que en té les mans o les orelles o...
No se'n sent a parlar. Jo penso que hi deu influir d'alguna manera el tipus d'alimentació, no ho sé.
Segurament.
Perquè de fred encara més de quatre llocs se'n fa i en canvi no es parla més de panellons.
No ho sé, potser
jo, jo de fet no n'havia sentit a parlar, diguem, tant com esteu parlant vosaltres ara mateix dels panellons. No conec ningú que...
Era molt freqüent a l'hivern.
Molt.
Abans a l'hivern no fallava, panellons al canto.
Sí.
Tots caldaves
si remenaves coses així d'aigües.
Devia venir dels panellets, això.
Sí, panellets i panellons.
Ho pensava, a veure que tinc el Fabri fent una broma amb això.
Com diu el Serrat, panellets i panellons.
No està malament. Escolteu, canviem de tema. No sé si heu sentit a parlar d'una nova llei de l'educació que deixa el català...
No, ja ho hem sentit a parlar, no vull dir res. Perquè...
No, jo no vull preguntar sobre la llei, no pateixis.
No, jo pateixis. No sobre la llei, aquest senyor ministre...
Exacte, parlem del senyor que se li ha ocorregut.
Aquest senyor corrupte que vol espanyolitzar el català...
Van fer una celebració
de... Aquest senyor no sap que el català és llengua, perquè té un gramàtica poble,
pròpia.
El que ha de fer és anar a estudiar. Perquè em sembla que és més burro que el mar.
El cas de saber és que aquest senyor, quan ara van anar a un hotel a Madrid, va plorar molt perquè s'havia mort el Franco.
Ah, sí.
Això és el cas de saber. Aquest pobre home ho enyora, aquella...
Doncs que vagin allà amb ell, al costat de la tomba, allà dalt, al Valle dels Cairos.
Bé, són coses que...
Fa riure avui que Espanya, estant integrada a la Unió Europea, tingui un ministre de Cultura tan curtet.
Sí, sí.
No, és curt.
Tan fanàtic. Fanàtic.
No, i curt.
Aquesta és la paraula.
Que passa que, bueno, doncs, mira, vull dir, un altre país, aquest home, diu, vostè quins disbarats està dient. Miri, vagis a pasturar cabres, o vagis a prendre el sol allà al banc de les Cibeles, i, escolti, deixi de dir aquestes animalades. Ja va començar que deia que les escoles catalanes estaven induint els nanos a ser nazis amb el català.
Apa.
Va, això ho diu en un altre país, és que el foten a fora del govern, però ràpid, home, perquè aquestes
coses no es poden dir. Però ràpid, una patada al cul i dius, formi, destituït.
Mira, l'altre dia hi havia... el director de La Razón, amb l'Oriol Junqueras.
El Paco Marguenda, sí. L'Oriol Junqueras, sí.
I aquest home, el Paco Marguenda, doncs, defensa les seves idees i tal. I a l'Oriol Junqueras li va fotre una retòlica, diu, però és que vosaltres teniu una forma i una manera de pensar tan... No sé quin nom li va dir. Però li va començar a explicar des dels principis del país, des de tot el que portem d'expoli del país, que aquell home s'hi anava defensant. No sé si és molt jove, el Marguenda, o és molt...
Mitja edat.
Però vull dir, és que tenen una mentalitat retrògrada d'aquelles que dius, això ja avui dia ja no es porta, vull dir, o ho fan per tocar els pebrotets, parlant malament i en plata.
És la doctrina.
És la doctrina que tenen, d'anar tocant els pebrotets per on sigui, perquè aquestes coses, dius, una persona de carrera, un ministre... Com és possible que diguin aquestes bestieses?
No, que diguin a rai, el dolent és el que fan.
Sí. Com es pot dir avui dia d'espanyolitzar? És que jo no ho entenc, perquè aquí a Catalunya, precisament, som una gent que hem sigut una gent acollidora, una gent que ara mateix amb el recapte d'aliments esperaven una tonelada de 400.000 quilos. Han recollit quasi 2 tonelades. Vull dir, una gent... Quan ha vingut algú i t'ha parlat en castellà, jo no he tingut, i tothom que estem aquí, penso que no hem tingut cap problema de dir, anaves a prendre pel sac, no, te'n vas al teu país si no saps parlar en català. I has parlat en castellà.
Sí,
hi ha gent aquí que porta... Mira, l'altre dia va sortir un senegalès que parlava el català més bé que jo.
I tant, que n'hi ha. Sí.
I un indi. Ai, no un indi, un... d'aquests que són...
És igual qualsevol. Sí, ve gent de llocs absolutament exòtics i arriben a parlar català.
Home,
i un senyor que té una llengua que és molt petita la diferència que hi ha entre català i castellà, perquè les arrels de totes les paraules són pràcticament les mateixes, no hi ha manera que al cap de 50 anys de viure a Catalunya el parli. Llavors hi ha una mancança que mai reconeixeran, que tenen, per absoluta, que és la capacitat de tolerància. Són intolerants. En canvi, aquí, bueno, doncs ja ho veus, un comences a parlar, veus que parla en castellà, i ja hem caigut, ja estem parlant en castellà. Tenim una capacitat de tolerància que ells no tenen, a part d'altres.
A més, què dius?
Però aquesta vols és evident.
Espanyolitzar. Si no, espanyol no és cap idioma, l'espanyol.
No, és castellà.
És castellà.
Sí.
I el castellà i el català ve del llatí.
Des del seu punt de vista, que Espanya és tot això,
sí,
que el català és tan espanyol com el castellà.
Clar, espanyol.
I el gallec igualment.
Potser hi haurà...
I el bable.
Hi haurà persones de carrera, ministres, catedràtics, que sabran potser tant o més que una persona que és ministra... I no diran aquestes bestieses. No. Això ja és un fanatisme de dir, per pebrots heu de parlar en castellà.
Què ha passat a València? L'acadèmia deia que el valencià i el català és el mateix, i políticament els polítics diuen que no, que és una altra cosa.
Sí, home, sí. Què més? Digue-li.
I encara funciona, eh? Parlen de la llengua valenciana diferent del català. En canvi, els acadèmics seus diuen que no, diuen que és la mateixa llengua. Les bestieses que pot fer el polític
és una derivació del català, perquè
no és derivació,
no és derivació, no. Es parla d'una...
és un català.
Ves a Girona o a Lleida.
Exacte.
És català
tenen una altra deixa,
hi ha una fonètica,
és una altra fonètica, exacte.
Però és com si un dia vaig anar i dono un quilo de pa, això dalt a Girona, allà on estava fent l'Emili, diu, poc que n'hi ha. Dic, bueno, doncs doni més mig quilo. No, poc que n'hi ha.
Quan dius una mateixa, diu un poc que crec.
Quan diu que no n'hi ha gens, dic, ah, perdoni, poc que n'hi ha. Allà tens el curs, no dic, poc que n'hi ha, no n'hi ha.
Això també canvia.
I és català, no?
Però és com si la gent que parla en castellà, el castellà és diferent a Barcelona, és diferent a Sevilla i és diferent a Madrid.
Bé, a Barcelona em recordo de, no sé si el coneixíeu, un jesuït, el pare Magem, que deia que a Barcelona es parlava castanallo.
Castanallo.
Sí, l'espanyol de Barcelona era el castanallo.
Jo em definiria aquestes coses, aquestes coses que s'inventen de poder posar-se amb l'ensenyança de les criatures. Tot això, vull dir, hi ha altres coses tan molt més importants que això, perquè finalment aquí, doncs, tota la canalla que va al col·legi sap parlar en castellà i sap parlar, escriure en castellà i sap parlar en català i potser no sap escriure en català.
Només has de passar per davant d'un pati de col·legi a l'hora de que surten a jugar, jo ho he observat, allà mateix aquí dalt, que no sé com se diu, que tenen un pati grandiós, aquella escola d'allà, Sant Cristo per allà dalt,
sí, en el
i el castellà, tots els nanos els sents a parlar en castellà.
Sí, la majoria, dir, aquestes coses dius, escolta, voleu que no, voleu dir que no són ganes de tocar
la pena,
tot això, i més ara, saps? I més ara amb l'època que estem, saps?
Però, escolta, Magí, això que deies, jo que anava a l'escola, al pati de l'escola jo parlava en castellà, és més, a casa parlava en castellà i parlo en castellà, amb molts amics parlo en castellà, i ara en quin idioma estic parlant, eh? En català.
Oh, i tant.
Escolta, jo et diré una cosa.
Sí, ja t'entenc.
Jo vaig fer,
el servei militar l'any 65. I jo vaig estar a l'Àfrica.
Té que som joves.
Eh? I... Gràcies per l'altre jove, eh? Doncs jo vaig estar a l'Àfrica. I allà hi havia gent de Girona, gent de Tarragona, gent de Sabadell, gent de Sant Cugat. I alguns bascos, no? I nosaltres amb el... ens ajuntàvem uns quants i parlaves en català. Havia passat algun capità i algun coronel o algun oficial, mai ens havien dit res.
Caralho.
De dir, hablen ustedes en castellano.
Bueno,
no,
espanyol.
Mai no ens havien dit res. Cony, venen aquesta gent d'ara, i escolta, se'ls ha fotut el cap que tot Déu ha de parlar en castellà.
M'està molt que entenguis aquest tema, Pere, perquè el volia treure jo. Volia preguntar-vos, clar, durant el franquisme, durant la dictadura, el català, en principi, pel que podria viure, jo no ho he vist això, ni ho he viscut, però als llibres d'història es diu que estava perseguit absolutament, no hi era a la vida pública. Vosaltres tots parleu català i el parleu com a vostra primera llengua. Com vau viure aquesta època, quan el català, com el va poder mantenir?
Pues parlàvem a casa, érem tots catalans. I quan vaig estar a l'Emili, pues també hi havia alguns catalans. I en canvi, fixi-t'hi bé, que hi havia un xicot que era andalús i em va dir, oye, yo quiero aprender el català. Dic, home, és un poco difícil. Pues als tres mesos parlava el català.
Clar que sí, home, no
sé. A més, una altra cosa. Hi havia un d'això, que no mai ens va dir, hi havia un sargento que diu, no sé què em va preguntar. Diu, oye, ¿cómo se llama en català eso? I li vaig dir, home, gràcies. No va passar res.
Sí, podien haver-hi altres privacions, altres coses, no, diguéssim, més oficials o més de cara al públic.
A veure, fora del col·legi i dels llocs oficials, jo vaig parlar en català sense que mai ningú em va dir.
Clar.
Només una vegada un capità, quan estàvem fent el campament amb milícies, hi va haver un capità que va deixar anar, ens va sentir parlar català amb alguns i no em recordo què va dir, però alguna... Sí, l'única vegada que m'hi he trobat, no m'hi he trobat més. I llavors em vaig trobar, curiosament, quan feia, jo vaig fer milícia universitària, i vaig fer els 6 mesos de pràctiques que deien a Canàries. I, curiosament, amb una guàrdia que em va tocar amb un tinent, i em diu, vostè és català, ¿verdad? I dic, sí. I se'm posa a parlar amb un català sense gota d'accent que fos de castellà. I jo em vaig quedar
sorprès,
la mar de parat, i li vaig dir, que és català, vostè? I em va dir, no. Segons ell, havia fet 6 mesos de servei a Girona. I em va dir, em falta lèxic. Però el deix era perfecte d'aquell home. I aquell, a mi, el tinent, que era el cap el jefe de la guàrdia, doncs a mi parlava en català. Vull dir que fora d'aquest capità, el capità Barbero a Castillejos, mai a l'Emili ningú vaig sentir que em digués res si em sentia amb algun company parlant català.
Bueno, escolta, jo tenia un capità, i era un capità petitet, baixet, no? I era català.
Bueno, sí, sí, igual, no, també n'hi havia en el servei de l'exèrcit abans, gent catalana i gent castellana. I...
Jo també, llenguatge...
Sí. Jo, sobre aquests temes així, l'altre dia...
Aquí a Sant Cugat teníem el capità Prunés.
Sí, clar, i tant. Doncs vaig anar a veure la cançó d'amor i de guerra que es feia, que per cert va ser un espectacle maquíssim, de coreografia, de veus, de gent, els decorats de la Dolby eren fantàstics. Bueno, i va venir un veí meu... que és ser solista, però... I a mira si és ser solista, que a part de passar-s'hi 2 o 3 dies, se'n va anar a Canàries per veure Doña Francisquita. Ah,
bé.
I potser l'ha vist 50.000 vegades. Però com que era una altra companyia i un altre espectacle i tal, jo em vaig a Canàries a veure Doña... Bueno, total que va... Diu, ja tinc les entrades per veure la cançó d'amor i de guerra aquí a Sant Cugat, aquí al Teatre Auditori. I ens vam trobar allà al teatre. Jo vaig estar una mica més endavant, ell va estar unes files més enrere. I el director... el de l'orquestra, abans de començar es va dirigir al públic i va parlar una mica de lo que era l'obra, no? La llibertat dels pobles, o no sé què, no sé quantos, bueno, es va, doncs tot el que referia a l'obra, no? I diu, fixa't tu que tenia jo al costat un matrimoni que potser devien ser, doncs, com coneixem d'aquest partit que ens vol aixafar tots. I quan va començar a explicar doncs, tot el tema de la revolució, de tal, i la llibertat que es mereixen els pobles, i no sé què, no sé quant, què dices, tio, eso es mentira, que no sé què, no sé quant. Dic, pues jo no sé, quan es va acabar l'obra, que van cantar trobada la cançó del Pirineu, tots allà agafats de les mans, tots els actors i tal, si en el teatre que estava de gom a gom hi ha 817 butaques, potser 600 persones... van aclamar la llibertat de Catalunya i la independència. Dic, aquell home es deu haver amagat sota la cadira.
No, home...
Perquè
no.
Tu saps què és?
No, perquè es creu que té raó.
No, no, ja.
Hi ha una cosa que ja se sap de sempre. La història sempre l'escriuen els que han guanyat.
Sí.
Sempre. Ens han fotut llenya de sempre, des d'allà. Per tant, la història l'escriuen ells. quan tu has anat a col·legi i tota la teva joventut t'han imbuït la història, les idees de la història, sí, d'una manera, sí, tu penses que allò és la veritat. Jo tinc una cosina germana que va néixer a França i és francesa, ella va estar uns anys aquí i em recordo quan era, van venir just acabada la guerra, el seu pare no havia fet la milena de la guerra perquè va marxar als 14 anys a França i va tornar després de la guerra i el van tancar com a pròfug. El van tancar, va estar en camp de concentració. Però ella va venir joveneta i va anar a l'escola a casa del senyor Esqueta. Bé, doncs, tenia un problema gravíssim amb la història, perquè amb ella, a França, li havien explicat d'una altra manera la guerra de la independència d'Espanya, per exemple, quan van portar fora les tropes de Napoleó. Ella li havien explicat d'una altra manera i anava dient, això és mentida, li deien a la senyora de Montserrat Esqueta. Això és mentida. Clar. Perquè la història cadascú l'explica de la seva manera i sobretot la descriu el vencedor. I el que ha perdut, potser amb tota la raó, perquè l'altre que tenia era la raó de la força. La força de la raó moltes vegades la té el que perd. Bé, doncs, llavors el que queda és allò que ha dit el que ha guanyat, i això és el que passa amb tots aquests, sí, aquesta parella havien après la història que escrivien des d'allà baix, i per tant quan aquest deia això que podia tenir tota la raó, per ells era, això és mentira, clar que sí,
pues això és doncs, mentira, perquè anava a veure la cosa,
llavors,
que ja sabia que era catalana.
Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, és que critiquen que alguns, que tampoc arriba a ser veritat, que volen donar patents de català. Tu ets català. I jo penso que, més que res, no és que un altre doni patents de català, és que es marginen ells. Perquè, és clar, si ets un català, però que la teva política es fotre a Catalunya, i no, però doncs, què és el que fas? Si un espanyol, a l'època després de la Guerra d'Independència, donava una mica de raó als francesos, quan hi era un afrancesat i era... M'entens?
Sí, sí.
Vull dir que, esclar, llavors, aquí a Catalunya, el que tira una mica contra el que és les tradicions, la llengua, la cultura catalana, doncs, amic meu, ets sí. tu que t'estàs marginant. Sí. No diguis que els altres volen donar patent a català.
I d'altra manera...
I d'aquests en tenim Déu-n'hi-do. Sí. Perquè, esclar, hi ha molts descendents, molts dels que van venir a administrar la colònia. Això era una mica el Congo belga dels belgues. Clar, Catalunya era qüestió de treure el que es pugui. I venia una gent a administrar i, esclar, aquests i els seus descendents, la majoria n'hi ha que els tinguin canviat, doncs encara ho veuen d'aquesta manera. Veus què hi vol ser?
Exacte.
Doncs aquests... I la força la tenen.
Sí.
La raó no ho sé, però la força
sí. Sí, home, i tant.
No, la raó
doncs
no. La força sí.
Bueno. Aquest final de l'obra, tu saps, allà, no sé, 500 o 600 persones, allà, independència, tot el teatre, dic, aquell home s'ha fotut sota la cadira. Però, clar, vull dir, és una cosa que esgarrifava,
que aquesta colla de gavos no saben el que diuen.
Esgarrifava, eh?
Clar, és el que penses, llavors, és que, què diuen aquests, ara? Aquests els han enganyat, i llavors ve el ministre Verdi i diu, esclar, com que me'ls han d'allò, han de canviar, me'ls han ensibornat, doncs han de canviar el sistema.
Jo diu el nom, que està verd.
Sí, sí, vull dir, no sé d'on te l'han tret, però vull dir, fill meu...
Que és un cap verd, sí.
Sí, sí, vull dir, no sé d'on te l'han tret, però vull dir, es queda arreglat, pobre home, eh? Vull dir, no sé si dorm gaire
tranquil. Sembla mentida, sembla mentida que es puguin donar llocs d'aquesta categoria en persones amb una mentalitat així.
Jo només
jo,
penso...
No sé, semblava que el Rajoy tenia un mínim de prudència,
no,
però és que
no,
això,
no.
Encarregar-li no. d'aquesta feina, que és la més...
Jo admiro Anglaterra amb Escòcia, eh? El diàleg que han tingut. S'han assentat en una taula com persones democràtiques, han dit, bueno, parlem,
anys,
no?
Porten molts anys de democràcia, no?
Aquí perquè hem tardat molt.
Aquest segur que plorava l'altre dia perquè havia mort el Franco.
Clar, vull dir... Sí.
I com aquell que va dir... Franco...
aquell de les orelles, sí, com se deia. Sí. Aquelles orelles tenen uns pàmpols, aquell...
Sí,
l'Àries doncs... sí, Navarro. És que durava donant la notícia perquè ell les llàgrimes.
Sí, ja el recordo, ja. Sí,
bueno, clar, estava en un bar, que estava fent un cafè, i estava la tele posada, i diu, Paco,
ha muerto. I no sé qui va ser, doncs que l'enterrin. I ara amb el perill.
Que l'enterrin.
Un tallà del bar.
Que l'enterrin, doncs, home.
Però va dir-ho mateix, eh?
Dic, sabeu que avui el Franco faria 120 anys?
Quan?
Avui, 120 anys faria.
Ah, sí?
Però mira, per sort, és un humà mortal.
Déu-n'hi-do.
No deixa de ser que fa 120 anys que va néixer.
Bàsicament, aquí s'acaba la història. Escolteu, un últim tema per acabar la tertúlia d'avui. Em sembla que el Sergi s'ha parlat més d'un cop d'això, però jo vull anar per una altra banda. Sabeu que demà juga el Barça, partit de Champions, sí. Si Messi marca, igualarà el rècord de Gerd Müller, sí. I si marca un més el superarà, així de fàcil. Sí. Clar, no us vull preguntar què us sembla Messi, perquè jo crec que tothom més o menys pot estar d'acord que us sembla Messi, però...
Tothom no, eh?
Eh? Tothom no?
Aquí, no, home, home. Jo sento un pobre home que es diu Juanma Rodríguez en uns debats que fan, sí, de futbol al Marca. I escolta, és una calamitat, el que passa és que mira, els àrbitres li donen...
Sí, els àrbitres. Sí. Va un altre, també deu ser ministre.
És fantàstic.
Sí, bueno, és allò que quan no es poden agafar diuen que són verdes.
No baixen del burro. Hosti, però sí, tot el món,
aquí sí que està, i a fora d'Espanya sí que tothom està d'acord que el Messi és...
Sí, els argentins no ho pensen tant, això... perquè el comparen massa amb Maradona, és el problema que té.
No, d'acord, quan el comparen amb Maradona el que no pensen és que Argentina no té uns companys com tenen
per mi, el Maradona va fer molt bo, però no tenia el dribbling i el d'això era d'aquest,
no, vamos, va ser un...
Aquell era de que...
Que passa que el Messi té una altra manera de ser, d'actuar, és una persona que no...
Jo he vist el Messi més d'una vegada diplar-se tres jugadors, tres defenses.
És que jo quan el veig córrer dic
que
aquest home...
No, és això, és que és molt conscient que molt del que rep és única pels companys que té. Jo l'altre dia deia, i m'ho crec, i puc estar equivocat, però m'ho crec, que si el Cristiano jugués tenint al costat un Xavi, un Iniesta, un Cesc, farien més gols, tants o més que el Messi. Que passa que els companys que té no tenen la qualitat d'aquests que diem.
I ell perquè és un pavero.
És igual,
això és a part,
el pavero, però és un gran jugador. Sí, i li falta aquest entorn que té el Messi, té un entorn privilegiat. Dos d'aquests companys han estat triats entre els millors del món, com el Xavi i l'Iniesta. Sí. I no deixis d'anar, doncs, que un mig com en Busquets... O un altre mitja punta com el Cesc, i fins i tot el Pedro té un entorn.
Sí, home.
Com a tu.
Sí,
home.
I algú pot dir, si jo tingués aquests al voltant, jo també faria coses, eh?
Perquè, a més, el Barça, tots juguen per tots.
Sí,
és la gràcia d'aquest equip. Escolteu, jo el que us volia preguntar no és per Messi, sinó per Müller. Jo Müller no l'he vist jugar, ni sé ben bé... Què tal era aquest home?
Era molt bo, era un tipus molt ràpid a dintre l'àrea, molt, el que tampoc, una diferència amb el Messi, és que el Messi juga molt per l'equip. Ahir hi havia un que comentava, el Messi porta dues assistències, quantes havia fet el Müller? Perquè el Müller l'assistien.
Clar.
I realment feia molts gols, era molt hàbil, jo em recordo gols d'aquells de rebre completament d'esquena a la porteria i no sabies com es viu al mig.
Pum, ja estava fet.
Una castanya... Era molt bo, el Gerd Müller.
Però, a més, el Müller va jugar fins quasi als 40 anys, eh?
Sí, sí. Això ja no ho recordo tant.
Sí, sí, vaig llegir. Quasi als 40 anys jugava encara, eh?
Sí, bé, i espera't que el Puyol...
Va pel camí, eh?
Perquè és una persona que...
Té 30, no sé quants.
El jugador gran, jugant gran, i jugant encara a la seva selecció, recordo un anglès, que era un extrem, que es deia Stanley Matthews.
El Matthews, sí.
Que als 42 anys... Als 42 encara jugava d'extrema de la selecció anglesa. Per mi l'Stanley Matthews ha sigut el Matusalem dels jugadors.
Del futbol.
Sí. Són persones que la seva naturalesa doncs, és així. A més, són persones que s'han
cuidat. I d'extrem, no de porter.
S'han cuidat.
Aquest que dius tu també va sortir una d'això, que es veu que es cuidava.
El Puyol, a part dels seus entrenadors en el club, en el Barça, té el seu propi entrenador personal. una persona que escolta cada dia, cada dia, cada dia...
Es cuiden molt.
Has de comptar el que li va passar en el braç. Sí. Escolta, en 15 dies ho ha estat solucionat. Ha jugat més o menys amb el seu braçalet aquí, amb el cotxe, però el tio es recupera amb una facilitat, però...
I una de les coses que tenen aquests nois és que, pel que se sap de la seva vida privada, doncs són gent moderada, són gent que viu realment cuidant-se pel que fa. Això. Perquè ningú d'altres, doncs ja ho sabem. El que feia el Romario, el que feia el Kubala, el que feia el Ronaldinho, vinga a festa... Clar, això la llarga castiga.
Evidentment que castiga, Déu-n'hi-do. Però aquí ens cuidem, això segur. Senyors, anem t'enganjar la tertúlia, avui anem, Déu-n'hi-do, el tema que hem tractat.
Aquí farem 40 anys i encara juguem.
Anem tancant la paradeta.
Magí, gràcies com sempre per venir els dimarts. Pere, moltes gràcies. Jordi, moltes gràcies. Fabri, tu no vagis més lluny, que has de tornar. Ens veiem la setmana que ve, nois.
Gràcies.
Fem una petita pausa nosaltres i d'aquí uns minutets tenim el Fabri i el seu concurs.